COPE Menorca.
Les 12 i 52 minuts, temps ara de la tertúlia, després d'escoltar la cançoneta que ens presenta cada setmana en Ben Marquès, cançoneta i programació anterior, que d'aquí una estona podreu ja escoltar a cope.es/menor, que podreu compartir i tornar a escoltar si voleu. I compartir-les és molt fàcil, no és tan complicat com qualcú us pensa. Vinga, saludem els tertulians habituals que ens acompanyen via telefònica. En Joan León, bon dia. Bon dia. Ara sí, el tenim en Joan León, que ens ve de fer un tour per al sud d'Espanya. Jaén, Almeria, Toledo, me sembla.
Sí. I Cuenca vaig trobar neu.
I Cuenca també hi vas anar?
Vaig trobar neu, però neu.
Eh? Ja. Perquè aquí vas, que vas en cotxe fins a Barcelona, a València, què feis?
No, vaig amb el cotxe fins a València.
Ja.
I que, per cert, em vull fer una queixa públicament, perquè de València, o sigui, de Mou a València, es barco, es diumenge aquest vespre surt, i arriba a les 8 del matí a València.
Sí.
Clar, fas unes 15 hores dins el barco. Mm. I que es barco una vegada que no fa gaire desplaçaments, no ho he fet dos o tres anys, mos va tocar el volcà del Tijarafe, de no sé què, i el camarot tenia televisió.
Sí.
I aquests dos darrers desplaçaments que hem fet, mos ha tocat el Ciutat de Granada, i el Ciutat de Granada no té televisió.
Punyetes.
Dins cap camarot. Ni siquiera és de primera.
Però podries anar al bar, suposo.
Espera un moment. Nosaltres som dins l'habitació perquè un es mereix i l'altre no.
Oh.
I anem, clar, jo
junts.
No puc deixar
gent
tota sola. I li vaig fer una... no una reclamació, no. Li vaig dir a la jove que aquí m'ho donava les claus. Li vaig dir, dic sembla mentida, dic que es barco. Diu, tiene 26 anys.
Oh.
Dic, perdona, però dic, hace 26 anys. Ja existia la televisió. I li vaig dir, no quiero hacer una reclamació, quiero hacer una petició.
Sí, sí.
Que posin televisions, perquè hi ha gent que sí que van al bar i veu el futbol o el que sigui, però hi ha gent que no hi pot anar i s'estima més estar dins els camarots. Com que l'ha pagat, jo me sembla que un adelanto com a la televisió que a Espanya hi és des de l'any 56, del segle passat, ja hi hauria de ser en els barcos. Mm.
José Barber, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bueno, el de Sant Llàs, ho has agafat o no?
Ja sé que anava per jo. Però jo, saps què t'he dit? Que me'n ven en fom, Miquel. Jo el que no vull és marejar-te a tu per gemes dels enllaços aquests. Però la veritat, que vols que t'ho dic? Jo som dels antics. Jo no vaig darrere. Mira, jo sóc com en Joan León, que si vaig a un puesto i no trobo un televisor, encara que fos blanc i negre. Un televisor blanc i negre ja m'hagués conformat, jo, Joan.
Jo també.
Me sembla molt bé que te queixessis.
Molt bé.
Que no devia ser barat, els passatges, per anar a
viure. Bueno, un sempre procura, amb els enllaços aquests que tenim, ja que a tu no t'agrada, els enllaços que fan a internet per demanar un bitllet, pues, sempre procures mirar a veure amb quina oferta més bona i l'agafes. Mm-hmm. Però, en tot i això, no és barat, eh?
Ja,
no és barat.
Molt bé. Vale, i tenim en Toni Fabré, que és una persona que mai es queixa de res. Toni, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Espera, posa't a trecat el micro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, tot?
Jo estic enllaçat.
Enllaçat, molt bé. Bueno, estem a nivell 3.
Sí.
Fa una estona, en Iago Negorella, es portaveu del govern Valero, ho acaba de comunicar, que Menorca, Mallorca, les altres illes segueixen a nivell 1, però Menorca passa a partir de demà a nivell 3, el que implicarà que molts establiments es veuran obligats a demanar tos passe Covid perquè puguis accedir a l'activitat que sigui. Hi ha 39 aules tancades a Menorca. Sí, no?
És
preocupant, això.
Això és preocupant, perquè si multiplicam com a mínim per 20 de ratio, on se n'anem dels 9 de 8 a 700 i pico.
Sí, sí.
I això vol dir que no són 700 i pico tot sols, sinó que implica 700 famílies
i
700 famílies amb el seu entorn. O sigui que anem a més de 1.000, en certa manera, gent en certa manera confinada.
I això... sort dels avis.
No, tenim sort dels avis o no sort dels avis, perquè hem de tenir en compte que la vacuna, i això ho diré des d'un punt de vista que suposo que els metges en saben més que jo, però la vacuna sempre ha estat un medi preventiu, mai ha estat curatiu. El que sí és que és important és que si un que està vacunat ha fet la malaltia, resulta que els símptomes davallen i s'està d'ensuciar, evidentment, disminueix. I l'altre dia va ser curiós quan vaig llegir que una estada mitja d'un no vacunat en el mateix grupfila, per exemple, representa un promig de 70 o 60 dies. A un promig de 2.000 i pico d'euros que costa l'estada a la UCI cada dia, resulta que qualque d'aquests no vacunats, que encara no sé per què no s'han vacunat, representa una despesa de 200 i pico de mil d'euros la seva estada. Jo no som partidari mai de comptar masses doblers, perquè crec que els doblers s'han de gastar, en certa manera, per les necessitats. Però aquestes necessitats ja comencen a ser un poc sospitoses, perquè, ho diré que en aquest sentit, perquè avui en dia que tothom es mira tantes doblers i els gastos generals de molta gent, és evident que qualcú comença a insinuar que un no vacunat i entre a l'UCI, tal vegada s'ho hauria de pagar ell. Jo amb això encara no estic d'acord, perquè la seguretat social és que té que servir per tothom, perquè d'aquesta manera podries pensar que si un agafa un càncer de pulmó i era fumador, que també s'ho hauria de pagar. Però en el cas dels covirus hi ha molta gent que comença a pensar que la llibertat d'un comença a desaparèixer quan es posa en perill la llibertat de la col·lectivitat. I me sembla que els jutges ja ho comencen a tenir bastant clar. Determinat...
Toni, sí. Jo estic d'acord amb tu quan tu dius que la vacuna és preventiva, però hem de pensar que tothom se n'ha de donar compte de que és prevenció vacunar-se, perquè jo sempre he tingut present que muare, quan sortíem en l'hivern, mos deia, abrigueu-vos, tapat la boca, que vale más prevenir que curar.
Exactament.
No? O sigui, que pensin els qui no estan vacunats que els hi pot tocar a ells...
No, i que és un atemptat en contra de la col·lectivitat.
I n'hi ha qui no en surt.
Exactament. I que inclús pot ser un atemptat en contra de la col·lectivitat. I aquí hi ha el debat que avui en dia, per exemple, està... Per exemple, a Alemanya, per lo que he llegit, resulta que la llibertat col·lectiva és per damunt de l'individual.
I pensar que allò que no, és que la sanitat a Espanya és gratis. No és gratis. No. La paguen tots cada mes, la sanitat. I
quan veus aquestes xifres d'un promig de que valgui 200 i pico de mil d'euros, hombre, me sembla que aquests que no es volen vacunar o que tenen dubtes i que es pensen que li posen un xip i punyeteries d'aquestes, jo crec que s'ho han de fer mirar. Inclús aquest antivacuna italià, que era el jefe des que proposava no vacunar-se, ha agafat el covirus i ara resulta que ja comença a dir que allà on no hi havia d'haver vacuna, que hi hagi ciència i seguretat.
Molt bé. José, tort per tu.
Bueno, vamos a veure. Aquí hi ha una cosa ben clara, que jo, el del govern balear, me sembla perfecte que mos hagin posat a nivell 3 i que hagin deixat Mallorca, Eivissa i Formentera a nivell 1. Perfecte, perquè mos ho han guanyat a pols. I recordaré totes les dades aquestes que tenim d'incidència acumulada per 100.000 habitants dels darrers 14 dies. Vamos a veure. A Menorca són 470, a Mallorca 273, a Eivissa 206, Formentera 75. O nada menys que tenim a l'O 602, Ferreries 753, Mo 615, es mitjor 822, tot això dins una barreja i comences a repartir. És un verdader desastre i aquí me sembla molt bé que a partir d'ara, amb el nivell 3, s'exigeixi que tinguem el certificat de Covid, perquè tots estem fet els deures, que és cas meu i la meva dona tenim el certificat i a més ha anat a fer la tercera dosis. Dit això, jo crec que amb el tema de la població infantil hi han arribat tard. La població infantil, aquests al·lotets, se tenien d'haver vacunat molt més antes de cara, ja sembla que és la panacea. Mira, 39 aules, com diu en Miquel Àngel, 39 aules tancades, qualsevol família que ratlla, moltes famílies que jo he ratllat, qui no en té un, en té dos, qui té Covid. Aquí, amor. Jo no sé per Ciutadella què passa. Però aquí és verdader desastre. I en quant a el que deia Antoni, en quant als gastos, jo m'hi esmir molt amb els gastos, jo. Sobretot a que meua. Jo tinc una cosa ben clara. Si tu gastes més del que entres, malament. Això és un problema que durarà molt poc. Si tu arriba un moment que gastes menys del que entres, sempre pots anar fent una vidriola. I el que arribaven de la Seguretat Social. Vull dir que no hi estic d'acord amb el que diu Antoni. Que ara haurien de fer pagar aquesta gent que ha entrat allà dintre perquè no s'havien vacunat. Però no, senyor. És igual que haurien de fer pagar tots aquests que venen de fora, que ens fan dur, que ens fan tots immigrants, que se volen operar els labis perquè viuen al Marroc o a Algèlia i els duen aquí, perquè aquí és gratis. Aquí aquesta gent ens haurien de fer pagar. Però els que nosaltres hem pagat religiosament la Seguretat Social, me sembla que això no és per aquí. I una altra cosa, la Seguretat Social, ho deia jo ahir, no fan revisió de ginecologia. Joan, tu que ets un professional de la cosa, hi va haver una persona que va demanar per fer una revisió de ginecologia i li van dir que això la Seguretat Social no ho feia, això li va dir una doctora. Si és de bé o no és de bé, pues no ho sé. I en quant a gasto, i ara cap, i a cap, perquè jo m'agrada fer un poquet també l'expansió aquesta que sol fer en Toni, que no acaba mai, també, ara també tinc ganes de fer. En quant a el tema dels gastos, en quant a el tema dels gastos, el que hi ha és una cosa ben clara. Jo me mirava tot el que són els pressupostos del Consell Insular i jo veig que subvencions estan bastant afinada la punteria.
Però, José, però ara tomes un tema que te posen xerrant de les subvencions.
Sí, ho deies de banda, i ja quan vulgueu en xerrar.
Exacte, no, pues, sí, ara xerraven dels Covid. Sí,
per al·lusions, digues, te diré no. Que sobre les revisions ginecològiques, això me sembla una aberració que la Seguretat Social no en faci, perquè les dones, més o manco cada mig any, necessiten una revisió. Perquè n'hi ha moltes que no es revisen, per exemple, les mames, per si hi ha qualque bulto o això, i els doctors sí que ho revisen quan hi van. I recepten una densitometria per si tenen osteoporosis, perquè les dones sempre són més propenses a tenir osteoporosis. Hi ha moltes coses que les dones tenen, que la Seguretat Social hauria de revisar-les, i ja ho crec que ens hauria de revisar. Mai no.
Bé, jo...
Bé, Joan, hi ha una cosa ben clara. Hi ha gent, hi ha famílies, com és el cas nostre, imagina't que passés a casa nostra. La meva dona ha tingut un càncer de mama. Jo he tingut un càncer de colon. Vull dir, més propenses que les meves filles que venguin darrere nosaltres, que els sí que t'hi haurien de... No tot sol que tingués opció en fer aquesta revisió, que ens hi haurien d'obligar a fer-se-la.
Evidentment que sí.
Perquè podia ser una persona de risc pel dia, pel futur, del dia de demà. Vamos a veure. A nosaltres no ens han avisat per res que les nostres filles poguessin passar per allà.
En canvi,
que analitzin el que val el cost d'una revisió ginecològica i que analitzin el cost que val una persona que per descuit l'hagin d'operar d'un càncer de mama,
en canvi,
o posar un portacat, sí, o mil coses.
En canvi, tenc que dir que si fem referència en els homes, el de les campanyes de revisió per al càncer del colon, en el cas que jo conec, funciona bé perquè si tens antecedents familiars, tu te'l bones i t'ho fan. Vull dir, en aquest cas, jo no tinc res que
dir. Una puntualització en Josep. Jo, no, en certa manera, no he dit que ho havia de pagar. He dit precisament que la Seguretat Social havia d'atendre tothom i no en funció del pago. Bé, en relació amb el Covid, hi ha un altre tema important i que és d'actualitat. I em sembla que el govern, o sí, a qui correspon, hauria de canviar el protocol. I em faig referència a aquells pares que, per conciliació, si tenen un o dos fills que ha agafat el Covid amb edat escolar, han de deixar la feina, han de deixar la feina per cuidar els fills. I resulta que els protocols de la Seguretat Social, el metge, si no està vacunat o si està vacunat, no el dona de baixa i, per tant, aquesta família, que si tots dos fan feina, han de demanar reducció de feina sense cobrar. I això, en certa manera, o més, passa concretament perquè el protocol de la Seguretat Social no dona de baixa el pare o mare que ha de conciliar amb el fill, quan seria molt fàcil que si el protocol canvia i el pogués donar de baixa, després tindria el pare corresponent a aspectes de empresa i Seguretat Social. Mm-hmm.
Mireu, Menorca ha sumat ara, a la notícia de fa un momentet, ha sumat aquestes darreres 24 hores 47 casos nous. Ahir eren 68, és el de dia 69, vull dir, anant davallant, a veure si seguim aquest ritme. 47 casos nous en aquestes darreres 24 hores i et situa en 543 casos actius a totes illes, segons han notificat fa una estona a l'Ipsalut. D'aquest total de casos actius, 525 estan subjectes a seguiment per les unitats volants, és a dir, que són a casa seva. 5 persones estan ingressades a planta de medicina interna i altres 5 a SAUCI, de l'Hospital Mateu Rufila de Mont. També hi ha 8 professionals sanitaris infectats i en seguiment per salut laboral. A més, s'han donat 25 altes mèdiques en aquestes darreres 24 hores. Des que va començar la pandèmia, Menorca ha acumulat 6.492 contagiats i s'han notificat a la conselleria 52 morts, segons informa l'agència EFE.
Sí, és ahir.
De totes maneres, hi ha una cosa a dir, i és que Mallorca, el resero, que diria en Toni, el resero el té molt, molt elàstic. Avui s'ha diagnosticat un altre cas d'Omicron i agafat, i en vez d'aïslar-lo i fer-li tot el que li hagin de fer a l'hospital, l'han agafat i l'han duit a l'hospital Covid. Allà poc que puguin paltar tot, a tot Cristo i que Anxas Castella, que diria José, i inclús es pot permetre el lujo de fugir i anar-se'n per aquí i per allà a escampar el virus aquest, que és una cepa nova, que no saben res, i en vez d'aïslar-lo el tenen allà.
D'aquesta nova variant, el que diuen és que es pot contagiar molt ràpidament, però que els símptomes que dona tampoc no són tan espantosos.
Però que l'aïslin a una
exactament,
persona
així. Sí. José, que tant sentit...
Faré referència al que deia Antoni, amb el tema de que les parelles que van feina tots dos a fora i un fill d'aquest és Covid, clar, els hi haurien de donar de baixa i que pagués la Seguretat Social i poguessin estar amb el lot, cuidant, etcètera, etcètera. Vull dir, un o dos, Toni, un,
sí,
o dos,
un o dos,
o tot dos, i aquell qui pot fer feina telemàtica. Que no podria fer a casa seva.
Sí, sí.
Vull dir que aquí haurien de fer una cosa, una criba molt important,
exacte,
perquè aquí nada menys, i entraria jo dins els sacs. Qui són els funcionaris?
Exacte.
Els funcionaris de vegades poden fer la feina telemàtica a casa seva. No tenen per què donar xa de baixa per cuidar un fill.
Evidentment, sé que la casuística és tan àmplia que, precisament, no tothom pot entrar baix el mateix paraigua. Tot funcionari o funcionària que hagi de quedar a casa seva, segur que pot fer feina telemàticament. Per tant, aquesta no té per a què caure dins el paraigua de la Seguretat Social i donar-la de baixa. De la mateixa manera que hem de mirar quines són les feines que afecta precisament és la conciliació en relació a el lot. I això és una feina que, agradi o no agradi, se té que fer.
Evidentment, un manobre no pot fer feina.
Un manobre no pot fer feina.
Tampoc, però una persona que està davant d'un ordinador a una oficina d'un organisme oficial, a lo millor sí que, no vull dir que sempre, però segons quines estones podia fer feina a casa seva, segons quines dies.
Bé, I tots els ajuntaments, Consell Insular...
Tot funcionari.
Tots els funcionaris d'aquests...
Inclús també
ho poden fer.
Inclús l'ensenyança, així com està, que avui en dia pràcticament tots els lots els envien online al seu ordinador, les feines que han de fer, inclús els hi corregeixen online.
Que també depèn de la casuística. Molta gent té internet, tenen internet, però amb un mòbil no pots fer feina. Pues hi ha famílies que sí que tenen internet a casa seva, però només tenen un ordinador, si tenen més fills. També és un problema, això, que s'hauria de resoldre.
Aquests deuen poder tenir accés a els links aquests que jo no tinc.
Exactament, sí. Segur que ho tenen més per mà, ells. Escolta, José, i ara que han baratat, ara que el diari Menorca ha baratat de disseny, ja ho tens per mà per entrar en el bloc teu, encara no.
Sí, 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 jo vaig tenir un mestre que era en Xep Pebrer.
Que és de Ferreries, que és de Ferreries, per cert.
I aquest, aquest de Ferreries me fa més cas que un altre de Ferreries que no m'han patat.
José, José, avui que fa molt de vent i fa fredor, els molins que funcionen...
Era, Toni, era un segon, que imagina.
Dilluns...
No, avui estan aturats.
Dilluns,
no, és que és l'altre
avui,
dia.
Avui estan aturats, no. Toni, per seguretat.
Dilluns, no. Dilluns en funciona molt,
dilluns. Port de Mor, no. Port de Mor està tancat, vale. Port de Ciutella està tancat.
És que... Vale, és que l'altre dia vaig assistir a unes conferències...
Sí, vinga, digueu, un pas naic, vinga, digueu.
Vaig a unes conferències, en certa manera, i hi van ratllar bastant de l'assumpte de l'energia alternativa, i inclús van sortir el concepte d'hidrogen verd, en el sentit que la generació de l'hidrogen hauria de ser amb gastar no combustibles fòssils. Bueno, i ratllant en relació a l'energia alternativa, resulta que me van explicar que la red elèctrica és ben igual que hi hagi un gran depòsit d'aigua, per dir una cosa, que si tu treus un litro, d'entrar un litro. I vaig pensar, dic, ah, punyata, dins la central de Mo funciona perquè, segons la quantitat d'energia disponible que vagi a la red elèctrica, poden emprar o aturar un motor en funció de la necessitat que té. Cosa que no poden fer en les energies renovables, perquè si el depòsit està ple, per molta energia renovable que hi hagi, com que no es pot emmagatzemar, el problema és emmagatzemar la producció, resulta que puc entendre que aturin els molins, perquè, evidentment, la red elèctrica s'hi va plena, per molta que en produeixi no es pot emmagatzemar, i s'ha de gastar. I això me dona a pensar que el futur, agradi o no agradi, està amb gastar hidrogen. Per una raó molt senzilla, gràcies a la formació de l'electricitat podrem fer electròlisis, l'electròlisis descompondrà l'aigua, produirem hidrogen, cremarem l'hidrogen i tornarem a tenir aigua. Per tant, me sembla que avui en dia la gent es té que començar a mentalitzar, sobretot els poders públics, en defensar la producció d'hidrogen. Hidrogen que es pot emmagatzemar baixant pressió i es pot liquar, etcètera, etcètera.
Ja sabem, idò, el govern actual que m'ho recomanarà, l'hidrogen.
Molt bé.
Vinga, espera.
Diuen, Toni, l'Udes Molins. El molins no té res a veure, el que tu dius, Toni, d'emmagatzemar. Vull dir que aquí com més electricitat mos tiren en el red, molt millor.
Perquè no, però el red, si no hi ha...
No, el que tiren és que deixaria de produir gessa. Que això seria importantíssim. Per què els turen? Per seguretat. Per seguretat, perquè si no, això es vent aquest. Seria
no, exacte, no és una energia, no és una energia constant, per tant...
I per ser vells. Per ser vells, Toni, que t'he dit clar.
Vale.
Que estan preparant el Consell Insular, estan preparant llevar aquests quatre i posar-ne tres de molt més potents.
Però això no passarà demà passat, d'així com van les coses. Joan, què anaves a dir?
En relació a el que deia en Toni de les energies renovables i totes les energies alternatives, jo no fa gaire dies que vaig llegir i el vaig guardar, un camión movido por caca de vaca. Preocupados por el medio ambiente, los responsables de la cooperativa británica Arla apostaron por desarrollar biocombustible a partir de los excrementos de vacas de sus granjas.
Muy bien.
Orgullosos de haberlo conseguido, decidieron probar el nuevo producto en su flota de camiones, que como puede verse en la foto, incluyen un cartel en el que se asegura que es mejor no oler el vehículo. Pero bueno, la verdad es que hi ha gent que fa feina per trobar energies alternatives. Crec que seria una bona solució per Menorca, perquè d'excrementos de vaca aquí en tenim...
Escolteu, una cosa, en José diu que els molins estan aturats en aquests moments. Hi deu haver altres molins, a lo millor, més petits, connectats a la xarxa elèctrica, perquè segons la pàgina de la red elèctrica espanyola que te mostres la generació d'energia en directe, en aquests moments a Menorca hi ha un 2,21% de l'energia que es produeix de forma eòlica, un 1,7% solar fotovoltaica, un 54% quasi com a 55 de motors dièsel, un 43 en turbina de gas i l'enllaç entre Mallorca i Menorca el tenim desconnectat. Ara no funciona.
No funciona.
I, a més, hi havia una altra notícia que us havia passat per el WhatsApp, que d'aquest mes de novembre a Balears ha augmentat un 12% el consum d'energia. D'aquesta energia que consumida a Balears, un 81,6% està produïda per combustible fòssil. Només un 6,1% està produïda per renovables lliures d'emissions de CO2. Ah. És a dir, que tenim molta feina per endavant i molt d'hidrogen que posar.
Ja que me demanaves, Miquel Àngel, te diré una cosa que vaig comprovar en el poble que vaig estar, i és que quan jo hi vaig anar la primera vegada fa 48 anys, vaig veure que la gent anava amb brasers,
sí,
cosa que a Menorca ja s'havia perdut. Encara ho he vist a Menorca, però s'havia perdut. Doncs, pues, dels brasers elèctrics i els radiadors d'oli i tot això que es van... Ara tornen a començar amb els brasers, perquè precisament la llum puja i, clar, ten, allà a les 8 del matí ja tenen...
el braser armat.
I fins a les 12 del vespre.
Tornarem a anar a fer bolina.
I de l'energia elèctrica puja, gastarem a picón i cremarem CO2 per fer picón. És a dir, que ho tenim fantàstic.
El problema de l'energia mos agradi o no és el problema de magatzemar-la.
O d'una generació contínua.
Però, digues, però el problema de magatzemar... És que no ho puc entendre. Perquè hi ha poblacions a Europa, al nord d'Europa, que només tenen energia renovables. Ja m'explicaràs d'emmagatzemar o no emmagatzemar. Aquesta gent ha fet els deures i no n'ha d'haver si ho pot emmagatzemar o no. Vull dir que si aquesta gent no té cap gessa a casa seva, no té cap aquesta que tenim a Mallorca, aquí menys mal que l'han tancada, que aquesta anava en carabó. Vull dir, totes aquestes cosetes, aquesta gent s'han espavilat.
Sí,
el que han de fer és d'aquí, que se'n vagin allà dalt, que mirin com ho han fet, ja que són reserva de biosfera, i que ho faguem aquí.
Aquests experiments que s'han fet a qualque país nòrdic són poblacions petites, limitades, i sense grans indústries que consumesquen molt. I lògicament, tenen reserves per emmagatzemar, tenen bateries per emmagatzemar l'energia solar i, o àlica que es produeix, i, com te dic, són poblacions petites, experimentals,
i no tenen grans
indústries. Allà és gratis, s'aigua calenta a Islàndia. Bé, per tant, el tema, José, sí que sempre mires nombres, s'ha mirat el pressupost del Consell Insular de Menorca per enguany, i no sé què m'ho que dir. Jo, el del pressupost, quan veig que tots els ajuntaments presumeixen de que han augmentat molt el gasto social, per una banda està molt bé, però el que vos dic sempre, m'ha semblat que és un fracàs de la societat que les administracions hagin d'augmentar tant, m'ho presenta com una cosa bona. És perquè no hem estat capaços de fer front a les necessitats de la gent si augmentem el gasto social d'aquesta manera tan, tan grossa.
Els gastos socials haurien d'anar de la mà també dels imposts. Tu pots pujar tots els gastos socials que vulguis, com sol fer Antoni. Antoni li agrada amb el tema dels gastos socials. Li encanta. Però ets han de cobrir comptablement amb unes partides que haurien de ser dels imposts, i com que les partides aquestes d'augmentats imposts són d'aquestes, no són populars, que fa els governs, tant el govern central com el govern de Balears, que fa endeutament. Creixem l'endeutament i si vinguin de res ja ho pagaran. I això per jo és un verdader desastre. Vamos a veure, jo he mirat un poc les comptes per damunt del Consell Insular i no veig que hi hagi unes subvencions d'aquestes que siguin d'escàndol. Però després també m'agrada furgar un poquet el que és a través del Boletí Oficial de l'Estat, les subvencions que ha donat el govern central. Vam, només m'ho diria 4 o 5 només. 196.000 euros a la Federació de Mujeres Progresistes. 90.000, Federació Mujeres Progresistes Victoria Kent. No sé qui devia ser la Victoria Kent, però bueno, aquí queda. 64.000, Associació de Mujeres Jurístiques Temis. 54.000, Fundació Triángulo. 49.000, Federació Estatal de Pensionistes i Jubilados, Comissions Obreres, que sabem qui són. 43.000, Associació de Mujeres Libres i combatives. Tu, una associació de mujeres libres i combatives, 43.000 euros, que se creen aquestes federacions, que se creen aquestes associacions per poder accedir a lo que és a la mamandúrria de l'Estat i xupar tot el que és la teta de l'Estat.
Això són els xiringuitos feministes, feminazis i companyia.
S'ha fet un silenci.
Hi ha hagut un silenci i em sap greu No agafa son, perquè en aquell moment...
Ja
m'han telefonat.
Ah, és un punyetero, eh? No. Quan no li interessa... No,
cert, hi ha hagut una cridada que ha entrat i he valgut d'agafar-la i m'ha valgut de llevar els cascos i no t'he pogut escoltar. Però, bueno, en relació amb els pressupostos, tinc que dir que, bueno... supos que anàveu per l'assumpte de les subvencions a determinats entitats, no? Que...
Grupos, entitats no.
Entitats, grupos. Federacions i associacions. Associacions i federacions i fundacions.
O sigui, queda clar que els poders públics, en certa manera... Jo no estic massa d'acord en que hagin de donar subvencions a qualsevol tipus d'entitat, federació, associació o grupúscul que se forma en funció de determinades coses, sinó que haurien de determinar quina és la utilitat pública, en certa manera, o social que té aquesta associació o aquesta entitat. No és el mateix donar, per exemple, X mils d'euros que tenc que dir jo en el futbol infantil o juvenil en funció de crear hàbits sans de deport i que té una repercussió, en certa manera, social important perquè mentre els al·lots juguen i es van formant no van a altres coses, etc, que tothom m'entén. Ara, que jo... i quatre amics formem l'associació en defensa de l'esclat de Sant Ciutadellenc, i que me demanin o allò que en Joan vegades diu... O la perdiu vermell, o el semen especial que tenim els menorquins. O, per exemple...
Que va de bo a 6.000 euros.
Exactament. En canvi...
Si I no trobem els resultats, eh? Bueno, l'impossible d'aquestes coses, Toni.
Ja ho sé.
És que fan coses i després no publiquen. Escolteu, el semen dels menorquins és bo, és flac, és mitjancer, bueno, és...
Jo el que dic és que, en certa manera, quan es fa una aportació d'una entitat a una associació, es hauria de demanar resultat d'esport que s'ha emprat i quines són els resultats i l'influència que té dins la societat. I si després resulta que això resulta que ha estat una manganyifa, es deixa de subvencionar i si hi ha mecanismes de recuperar, millor. Però això no vol dir que les institucions no hagin d'aportar i sobretot ajudar a determinades associacions que sí que poden tenir una importància. I aquesta importància és relativa perquè en José, per exemple, pot considerar que la defensa de la memòria històrica és una favada, ho diré d'aquesta manera, i uns altres poden pensar que recuperar la memòria històrica sense intentar enfrontaments pot ser important. Per tant, sempre hi ha la balança a on donam. Perdó.
Ai.
Però tot és opinable. El que sí que és cert és que els partits polítics que han de controlar la gestió del govern han de ser realment crítics i exigents en veure on van els doblers públics. I amb això me trobareu tantes de dretes com d'esquerres com de centre.
Perquè la majoria de vegades aquest doblers en aquestes associacions van a satisfer les afinitats que un pugui tenir amb el govern que ets a subvenció.
Bueno,
puc que fas fil, sí, Toni, per m'ha nombrat allò amb el tema de la memòria històrica.
No, no això ha estat una contra. Cosa. No.
Fila,
jo estic en contra. No, perdona, jo estic en contra.
No,
jo estic en contra, però amb una cosa que t'explicaré, que a vegades tu no me podràs rebatre. No me podràs rebatre, perquè el que jo diré això va a missa. Mon pare va estar tancat, i ho vaig dir, no sé si en aquest programa...
Ho vaig dir més d'una vegada.
Va estar tancat. Mon pare, quan el van mullar, va ser una persona que mai me va menjar el coco perquè jo estigués en compte d'en Franco, que perquè havia estat ell que l'havia tancat, etc etc. El que sí que mai me va deixar ser ni de l'OGE ni de Falange. Ni de l'OGE ni de Falange. Jo no sé de voltos tres si qualcú va dur la boina vermella, aquesta de Falange o de l'OGE.
Jo tampoc.
És igual. Però mon pare mai me va ser una persona que hagués estat revanxista de tot el que va passar. I quan hi va haver el tema de la transició que hi havia l'extrema dreta, extrema dreta amb en Fraga, i l'extrema esquerra amb en Carrillo, que en Carrillo, no sé què va passar per Paracuellamos, Toni? Devia fer qualque coseta un poc rara. Sí. Tota aquella gent que va fer aquesta transició, jo crec que va posar pau a tot aquest tinglado. I ara que tornem a remenar aquestes coses, jo no ho cap de veure, no ho cap de veure bé. I això és la meva posició total.
Sí, ara el que passa és que intenten que no ens en recordem de lo que va passar fa 10 anys, però mostreu en lo que va passar fa 80 anys, que això dius, escolta, tots els que m'ho recordo lo que va passar fa 80 anys no hi eren ni...
No havien nascut, Miquel.
I en canvi sí que hi eren fa 10 anys. Digue, Joan.
Precisament quan les ferides estaven més tancades, va venir el senyor Zapatero a remoure i com molt bé ell va dir, hay que poner tensión, perquè si no hay tensión hay que apretar un poco y hay que poner tensión. El que va posar el senyor Zapatero és odi, perquè com molt bé dius, no se n'en recorden de tots els morts que ha fet ETA, i sin embargo se n'en recorden de que fa 80 i pico d'anys que et va fer això o que et va fer allò. Però tampoc se n'en recorden que fa 80 anys van fusellar a una partida de capellans i gent seglar només perquè eren catòlics i només perquè eren capellans. I de això tampoc se'n recorden.
Hay que poner tensió, sí, li va dir en Zapatero en Gabilondo.
Per això, quan les ferides estaven tancades,
tenim 30 segons només. Vinga,
no, les ferides mai han estat tancades, una. Sempre hi ha hagut en aquells que, per una banda o per l'altra, els han ferits. El que sí que és cert és que mos agradi o no mos agradi, i tampoc m'ho rebatreu, és que durant l'època d'en Franco, ja que l'has anomenat, jo no l'he anomenat, resulta que els victoriosos sempre han estat uns. Els altres mai han estat reconeguts i també tenien raó uns i també en tenen els altres.
I l'època dels pistoleros
No estic rellant de pistoleros ni d'ETA. No.
Pistoleros de l'any 34 i de l'any 33.
No, i després, Joan, després del 36, el 38, el 40, el 45, fins al 75.
Si empobrim els debats, quan estigui a punt d'acabar. José, 10 segons.
José, digues.
I les ferides volen estar ferits els qui volen estar ferits, Toni. Bueno, no me vinguis amb victòria, no. Crec que mon pare
no va estar
mai ferit ni me va menjar el coco.
Ton pare, igual
no,
que mon pare...
A cap. Bueno. I una cosa de les subvencions del Consell Insular, aquí en noms i llinatges que no hi ha dubte que estan molt ben donades, que és el centre d'acollida d'animals, les parreres de molt...
I no vinga, amb aquestes subvencions estan ben donades, acabem la 1:30, adeu a tots!